Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Banda. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts, amics i amigues. Un altre cop entre vosaltres, en Francesc López i els controls i edició Alberto Vilela. Encontre matrimonial, us sona? La nostra companya Carme Parellada tindrà dos experts, en Joan Morell i la Carme Ibars, que és el matrimoni que coordina aquests diàlegs a la nostra diòcesi. I ara, us deixem a l'editorial.
La meva neboda l'altre dia em deia: avui a l'escola m'han explicat què és l'Advent. Li he preguntat encuriosit què li havien explicat i m'ha respost amb aquella frescor i innocència dels nens, que és quan un home va en cotxe i té un accident i es mor. Doncs que a l'hospital espera algú altre que està malalt del cor. Com que ja no el necessitava, li posaven el cor del que havia mort a la persona malalta i així li salvaven la vida. Jo, confós i intentant donar-li sentit, el que sentia en les meves orelles, li he dit: això que dius és un transplantament. Ah, sí, ha exclamat la meva neboda, un transplantament. Llavors, li he preguntat si li havien explicat què era l'Advent. I m'ha respost que sí, però que no se'n recordava. Tot plegat, m'ha recordat que senzilles són les coses i que difícils les fem a vegades. De la mateixa manera que ella es confonia amb l'Advent i els transplantaments, jo, durant molt de temps, he confós la paraula Nadal amb encarnació. Creia que eren lo mateix, i quan ho intentava explicar, jo mateix no m'ho creia. Avui he comprès que Nadal i encarnació són paraules molt diferents en la meva vida. Nadal és tradició, nostàlgia, si vols positiva, barrejada amb propòsits de canvi. Paraula bonica, sentimentalisme, ajuda, solidaritat. Encarnació, en canvi, és una paraula dura, no massa atractiva. Encarnació és la tendresa dolorosa d'un pare que entrega el seu fill per amor a la humanitat. Encarnació és la paraula viva. Encarnació és patiment d'un Déu que ha viscut i viu entre nosaltres. Encarnació és Nadal.
Fernando Sánchez de Ocaña, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Missatge de l'Agenda Llatinoamericana 2012.
El passat dijous, dia 1, la coordinadora d'ONGs de Lleida, conjuntament amb el Comitè de Solidaritat Òscar Romero, han realitzat la presentació oficial de l'edició de l'any 2012 d'aquest llibre Agenda. Enguany, el lema de l'Agenda és «Bon viure, bon conviure». Per fer-ho, van comptar amb la col·laboració d'en Josep Manel Busqueta, membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa, un dels autors dels articles de l'Agenda, qui va oferir la conferència «Transformar el capitalisme, una exigència per al bon viure». En ella, defensa la necessitat ineludible de crear un sistema basat en la cooperació, la democràcia participativa i la solidaritat.
Reflexió teològica pastoral.
Mossèn Ramon Prat, vicari general de la diòcesi, ens ofereix una reflexió teològica i pastoral titulada «Presència d'Església a la societat». En aquest interessant document, llegim: «La resposta a la crisi social mundial actual no passa només per assumir un compromís intens i ràpid a la manera d'un corredor d'esprínter, sinó pel compromís permanent, constant i llarg propi d'una marató». El document, en un primer moment, descriu alguns dels reptes i signes d'esperança de la conjuntura històrica actual. En un segon moment, ofereix alguns principis i criteris evangèlics, teològics, espirituals i pastorals i, finalment, suggereix algunes directrius i línies d'acció. Aquest document es pot descarregar a l'apartat Notícies del mes de novembre del web www.bisbatlleida.org.
Consell Presbiteral.
Fa pocs dies es va reunir el Consell Presbiteral, composat per preveres que representen el conjunt dels mossens de la diòcesi. Els punts tractats han estat la normativa diocesana per l'any 2012 per la retribució dels preveres i aportació de les parròquies, En aquest sentit, s'ha aprovat la proposta d'assignació als preveres per l'any 2012 de 14 pagues de 915 euros. Un altre punt tractat ha estat el referent a la comissió que vetlla pel bon funcionament de la casa sacerdotal i, sobretot, en l'atenció als preveres que tenen més necessitat d'assistència.
L'entrevista.
Avui tenim la sort de tenir el nostre programa en Joan Morell i la Carme Ibars, matrimoni de Lleida, pares de quatre fills. En Joan és mestre, ara jubilat, la Carme Ibars és infermera. Els hem convidat al programa perquè ens parlin d'encontre matrimonial, un moviment d'església de pastoral seglar que va néixer als anys 70 en l'esperit del Vaticà II per donar relleu a la missió del laicat. Avui, 40 anys després del seu naixement, està estès a tot arreu del món. En primer lloc, moltes gràcies a tots dos per haver acceptat l'invitació. En Joan i la Carme fa 20 anys que són els coordinadors d'Encontre Matrimonial i doncs, són els seus coordinadors a Lleida i dit, i els volem fer unes preguntes. Primer, exactament, explicar-nos què és Encontre Matrimonial.
Doncs Encontre Matrimonial, com molt bé has dit, és un moviment de caire i concepció des de l'Església Catòlica. Va sorgir com a crida i com a resposta al Concili Vaticà II, en el que va posar l'atenció en la missió dels laics com a motor de la renovació de l'Església. Té com a finalitat portar la bona nova de l'Evangeli, però de proclamar el valor del matrimoni i del sacrament de l'ordre, tots dos alhora, al món. I això és Encontre Matrimonial. Encontre Matrimonial, d'aquesta manera, ajuda les parelles i els sacerdots. Ajuda les parelles, primer, perquè hi ha un creixement personal, després, si la persona doncs, pot arribar a créixer alguna cosa, que és aquesta la seva intenció, doncs, aleshores, ajuda a créixer a la parella, I això serà com a punt de partida de més coses. I després ajuda el sacerdot també com a creixement personal i després aquest creixement el podrà portar just a la seva comunitat, a la seva parròquia i en cas dels religiosos, doncs a la comunitat a la que pertany. Els seus inicis d'encontre matrimonial venen del moviment familiar cristià. I des dels seus començaments ja van tenir clar que volien conjugar aquests dos sacraments, el de l'ordre i el del matrimoni. No? Perquè nosaltres, els matrimonis, formem part de la seva comunitat eclesial i després ells són els nostres puntals. Per tant, l'un i l'altre ens anem complementant cadascuna en les seves missions. I per formar part d'aquest moviment es comença amb un cap de setmana que nosaltres en diguem original. Original no és perquè sigui diferent, sinó perquè és l'origen, és el començament. I a partir d'aquí comença tot un camí de recerca que es va ampliant a més i a més coses. Nosaltres ja portem 20 anys en aquest camí i som encara uns aprenents.
Carme, per la vostra experiència, per què tants trencaments? Per què tants desencontres matrimonials?
Bueno, jo no sé exactament per què passa això, no? Suposo que cada parella té les seves circumstàncies, viu-les de manera diferent, i dintre de cada parella fins i tot hauríem de mirar cada persona en concret, perquè tots som únics i cada un tenim unes característiques. Aleshores, jo penso que no podem generalitzar i que no es pot englobar tothom per un igual. El que sí també és veritat és que tots ens trobem amb una sèrie de problemes que sí es repeteixen. Perquè anem al matrimoni molt il·lusionats, però sense rebre cap preparació. Quan hem de començar una tasca, doncs ens preparem, ens formem, després ens posem a treballar i amb la pràctica anem adquirint experiència i perfeccionant, no? Uh-huh. En el cas del matrimoni no és així. Clar que comencem amb molta il·lusió, estem enamorats i tot ho veiem de molt bonic i ens pensem que serem molt feliços i ho volem ser. Però som joves, ens falta preparació i després, al poc temps, comencen a aparèixer les dificultats que no les hem tingut en compte abans, no? Llavors comença a aparèixer inconvenients, entrebancs, la rutina, la monotonia, tot això són coses que van minant el matrimoni i a més no ens n'adonem perquè pensem que és normal. I això ens va creant, traguem vida al matrimoni. Si això, si tenim cura de fer de cada petit detall diari, doncs anar-lo polint, anar-li donant un sentit, podem anar millorant el matrimoni i enfortint-lo. De l'altra manera, la nostra relació queda molt afectada negativament i ens anem distanciant sense adonar-nos-en. Cada vegada estem més distants, fins i tot arribes a perdre la confiança que tenies amb la parella, no? I penso que el matrimoni està fet quan ens casem, doncs perquè ens estimem molt i el que volem és ajudar-nos, no? Ser feliços, ajudar-nos i créixer junts, ser els co-creadors de la nostra vida. Però també és veritat que si no vigilem aquests detalls que he dit, el que podem fer en lloc d'ajudar-nos és esfonsar-nos i anul·lar l'altre.
Per acollir tot això que dius, en contra matrimonial teniu el que dieu el cap de setmana. Mm-hmm. Què és exactament el cap de setmana?
Mm-hmm. Ho explicarà Joan.
Sí. El cap de setmana, com ja diu la paraula, és dedicar tot un cap de setmana per a la parella. Aleshores, és una ocasió que té el matrimoni per a trobar-se, desconnectar de la vida rutinària i s'utilitza per a reflexionar sobre el que estan vivint, sobre el seu matrimoni. És un temps en què el matrimoni, els sacerdots i les religioses tenen l'oportunitat de posar al dia els seus sacraments. De tal manera que és una oportunitat que es regalen, és un regalo que jo li faig a ella i ella em fa a mi, perquè d'aquesta manera doncs, volem millorar el que nosaltres tenim. És una oportunitat, ja dic, que ens regalem perquè el nostre matrimoni funcioni millor. És una oportunitat de creixement personal i després a nivell de parella. De tal manera que si jo creixo, ja ho hem dit, doncs ajudarem ella i en un ambient doncs, ideal, perquè la gent que fa dona el cap de setmana procuren crear un ambient de pau, de tranquil·litat, doncs aleshores l'un se troba amb si mateix i aleshores es troba amb la parella. I allí dintre doncs, es treballen una sèrie de temes en la que la seva metodologia doncs, és molt simple. És primer doncs, parlar de lo que et passi a tu i li expliques amb ella. Pràcticament és una pràctica, no és una teoria, perquè si només fos una teoria no serviria de res. I és molt útil per la nostra vida en general. I més endavant ja continuarem explicant més coses.
I a qui va dirigit? Qui convidaríeu a participar d'un cap de setmana?
L'encontre matrimonial està pensat per a parelles estables, parelles normals i corrents i de totes les edats, no té edat. Parelles que desitgen viure una vida més intensa, aprofundir en la relació. També està pensat per a sacerdots religioses i religiosos que també volen millorar la seva relació amb la seva comunitat. L'encontre matrimonial té una orientació catòlica, però està obert a tothom. El que passa que sí, avisem a la gent que és d'orientació catòlica i que si volen segur que els hi anirà bé, encara que no siguin creients, perquè la metodologia és bona per tothom, però que sàpiguen també i que respectin que nosaltres treballarem, parlarem del sacrament del matrimoni, parlarem de l'Església, fins i tot s'acaba el cap de setmana amb la celebració d'una Eucaristia. Si no hi volen anar, es respecte, no tenen per què anar-hi, però també que tenen que estar assabentats del que allí toquem, no? Llavors, també és important no tant a qui va dirigit, sinó a qui no va dirigit el cap de setmana. El cap de setmana no està pensat per a parelles amb problemes greus. Aquestos necessiten un altre tipus d'ajuda de tipus professional. Tampoc és un retiro espiritual, no ho és. Ni tampoc podríem dir una revisió de vida. És buscar profunditzar la nostra relació de parella.
Entenc.
Aquesta és la base.
Joan, Quin és el mètode? Com es realitza pràcticament aquest
cap de setmana? El cap de setmana s'inicia a les 8 del vespre, aproximadament del divendres, i acaba a mitja tarda del diumenge. I durant aquestes dues jornades senceres, que dura tot el cap de setmana, un equip format per dos o tres matrimonis i un sacerdot, doncs expliquen la seva experiència conforme viuen ells el seu matrimoni i el seu sacerdoci. Després, aquí està una miqueta la clau, després de que han fet aquesta exposició petita, doncs aleshores es posen unes preguntes per a reflexionar personalment. Uh-huh. Quan tu ja has reflexionat, aleshores es troba la parella i parlen de lo que ells han reflexionat i aleshores doncs arriben, si és que arriben, amb algun punt en comú i si no, doncs no arriben, però la idea és primer reflexió i després diàleg. Ara ja al cap de setmana no hi ha compartir de la parella. No hi ha compartir de la parella en el grup.
El conjunt.
En un grup, sinó que són només els dos. I les seves vivències són seves. Aleshores, la tècnica concreta és aquesta. És aquesta. Aquesta relació que es fan. I els temes que es treballen, doncs, l'acollida, el diàleg profund, després el sacrament, l'escolta, que és molt important, el matrimoni i el sacerdoci en el món actual, i després, a veure de quina forma doncs, aquesta generositat nosaltres ens la podem transmetre. Una mica a grans trets és aquesta.
Quant costa, Carme, assistir un cap de setmana?
Bé, el preu que costa el cap de setmana és el preu que en marca la casa on el fem. Bé, no el posem nosaltres. Són pensió completa, dormim i mengem durant dos dies. Nosaltres ara aquí a Lleida els tenim programats a l'Acadèmia Mariana, els fem allí, i a l'última xerrada que es fa es diu el preu, el que surt, el que ens oferten, però el que és molt interessant en encontre matrimonial és el sistema que hi ha de pagament, perquè també s'ha vist abans i es comenta a la gent com funciona. Llavors tu dius, el preu és aquest, i reparteixes un sobre en blanc a cada parella. Ells després se'n van a l'habitació, parlen entre ells a veure quina quantitat creuen que poden donar. I segons les seves possibilitats, entreguen el sobre tancat i es posa en una capsa, doncs, de forma totalment anònima. No se sap el que paga cadascú. Com a anècdota, un cap de setmana que vam donar nosaltres, ens vam trobar amb una parella que ens va donar un sobre doblegat per la meitat. I jo em vaig quedar així perquè tots els altres estaven plans. Dius, clar, ara tu saps que aquest sobre doblegat és d'aquell, no? I sabràs el que ha posat, perquè a l'obrir-lo et sortirà. I es va alçar un altre de l'equip, va anar a la capsa, els va doblegar tots per la meitat, els va barrejar, ja no sabíem. Vull dir, és una anècdota, però és significativa, és bonic, a mi m'agrada, no ho sé.
Com va néixer, Joan, aquest moviment?
Aquest moviment, doncs, va néixer a Barcelona. Mira si la cosa té assumptes. És a dir, a Barcelona, cap als anys 62 i 65, del 1962 i 1965, i de la mà d'un jesuïta, el pare Gabriel Calvo, doncs ell era professor d'allí de l'escola dels jesuïtes, i se'n va donar compte doncs, que hi havia un cert paral·lelisme en conforme eren els alumnes, i després quan feien la tutoria amb els pares veia que hi havia, és a dir, de pares estables, de famílies que la cosa funcionava, els nens també funcionaven, tenien bones notes, aleshores se li va acudir de dir, per poder ajudar els nois, doncs ajudem els pares. Aleshores ell va crear uns caps de setmana que duraven exactament el mateix i utilitzant la mateixa tècnica que hem estat explicant ara. Doncs preguntes inquietants, preguntes que havien de comprometre els pares de cara als seus fills. D'aquesta manera doncs, va veure que allò servia per a millorar a la parella. Doncs aleshores aquest sacerdot lo van traslladar als Estats Units i allí a Nova York van fer una trobada mundial de la pastoral familiar. I ell va presentar aquesta experiència allà. Va agradar tant que molta gent van decidir, doncs, per dir-ho d'alguna manera, imitar-lo. per dir-ho d'una forma fluixeta. Lo que van fer, uns petits retocs des del punt de vista teològic i des del punt de vista litúrgic. Fins i tot van vindre uns psicòlegs i van voler també ficar-hi la seva cullerada. Van començar a donar caps de setmana, se va començar allà, és clar, en anglès, i li van donar un nom en anglès, que nosaltres ho podíem traduir pues, en català, encontre matrimonial, o en castellà, encuentro matrimonial. Doncs això va ser com una taca d'oli que es va escampar.
Què és el que valoreu més de la vostra trobada amb encontre matrimonial?
Bueno, nosaltres vam anar a viure l'encontre matrimonial perquè ens van invitar uns amics i ens van insistir, ens van anar molt darrere i ens van veure una mica obligats a fer-ho, ho van fer forçats. Però quan vam acabar el cap de setmana, la veritat és que m'ho vam adonar que ens havia anat molt bé, que era una cosa molt bona i que no ho podíem deixar perdre. Aleshores vam pensar que seria bo continuar amb l'encontre. Realment estem molt contents, ens ha ajudat molt. I dintre de l'encontre, una cosa que valoro molt, moltíssim, moltíssim, jo, és la gent d'encontre. La gent d'encontre per mi és una meravella. Et trobes amb gent que és molt senzilla, generosa, te dona tot el que té, ho comparteix tot. Vull dir, per a mi és la gran joia d'encontre, entre moltes d'altres, eh?
Doncs ja per anar acabant, la programació que teniu ara ja preparada?
Sí, tenim programat dos caps de setmana per aquest curs. Uh-huh. El primer ja passat, que van ser els dies 11, 12 i 13 de novembre, aquest dia no cal parlar-ne, però sí es podria parlar dels dies 27, 28 i 29 de gener a l'Acadèmia Mariana, allí ho pensem fer, i volem que es compleixi i que la cosa tingui endavant. Si alguna parella, sacerdot, religiós o religiosa, estiguessin interessats, doncs s'han de posar en contacte amb el Lluís i la Carme, Mateu, i el seu número de telèfon és el 973-28-33-47. Ells, com ells treballen, doncs s'haurà de trucar a les hores de dinar i al vespre.
Val la pena repetir el número?
Sí. Mira, és Lluís i Carmen Mateu. El telèfon és 973-28-33-47. I si voleu més informació, a més de lo que us hem dit, hi ha dues webs que podeu consultar. Una és a Catalunya i és tot junt, encontrematrimonial.org.
Molt bé.
Això és per a Catalunya. I si és per a Espanya, doncs hi sortirà en castellano, és encuentromatrimonial.com.
Moltes gràcies.
I allí podran trobar la informació que millor nosaltres no hem sabut donar.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos
gràcies
per aquesta exposició tan succinta i tan agradable que heu fet d'Encontre Matrimonial. I a tots vostès, doncs moltes gràcies per escoltar-nos i doncs ara us deixem amb l'agenda.
Eucaristia mensual de l'Hospitalitat de Lourdes.
El diumenge 11 de desembre a la 1 de la tarda, a la parròquia de Santa Teresa Jornet, l'Hospitalitat de Lourdes de Lleida s'unirà a la comunitat cristiana de dita parròquia per celebrar la missa mensual que dita entitat va celebrant mensualment alternant les diferents parròquies.
La Bíblia, escola de diàleg.
Dijous, dia 15 de desembre, a 8:15 del vespre, a l'Institut Superior d'Estudis Religiosos de la Diòcesi de Lleida, IREL, situat al carrer Canonge Brugulat, tindrà lloc en l'àmbit del cicle de conferències al voltant del tema del diàleg la xerrada La Bíblia, escola de diàleg, a càrrec del teòleg Enric Cortés. Entrada lliure.
Pessebre vivent.
Diumenge, dia 18, a 8:00 PM, pessebre vivent dins de la missa a la parròquia de la Mercè de Lleida.
El voluntariat de Sant Andreu inicia la seva recollida de menjar.
Aquesta entitat caritativa, molt activa des de fa anys al barri antic de Lleida, està preparant la seva recollida de menjar anual en col·legis, parròquies i particulars que serà entre els dies 15 i 21 d'aquest mes. Per a més informació, vulgueu trucar a Jesús Ferrer al telèfon 625-425-360. 625-425-360.
Ja es pot aconseguir l'Agenda Llatinoamericana 2012.
Aquest llibre Agenda, que distribueix a Lleida el Comitè de Solidaritat Oscar Romero, ja està a la venda. El podeu trobar a la llibreria Ramon Llull, al carrer La Palma 9, i també posant-vos en contactes amb el Comitè Òscar Romero i la coordinadora d'ONGs al carrer Doctor Convelles. Els beneficis obtinguts amb la venda de l'agenda són destinats a projectes de col·laboració amb Centroamèrica.
El pensament.
Malgrat totes les crisis, si podem abraçar Déu entre els braços de Maria i Josep, no hi ha motiu per tenir por. Déu és a l'abast de la nostra esperança.
Pere Casaldàliga, bisbe emèrit de São Félix d'Araguaia, Brasil.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Discernir i arrelar les motivacions. Un document dels primers temps diu que, amb el cristianisme, neix un nou tipus d'habitant del món, que habita en una pàtria com a foraster, que participa en tot com a ciutadà, però sobretot com a pelegrí, per al qual tota terra estrangera és pàtria i tota pàtria és terra estrangera. És la carta a Diogenet. Cal pensar-hi, perquè una de les paradoxes del cristià és ser en el món, però no del món, i, en certa manera, sentir-se foraster. Això no vol dir viure sense rels, ni descurar la importància que té el sentit de pertinència a una comunitat cristiana, i particularment a l'església particular o diòcesi, que fa proper i visible el seguiment de Jesús. Però sí que ens demana aprofundir i motivar millor aquesta pertinència, que no pot ser preferentment sociològica i menys tan sols geogràfica, com quan hom diu la meva parròquia o la nostra unitat de pastoral, entenent prioritàriament un territori. D'altra part, en Jesús s'ha fet present un Déu interessat per la vida dels homes, Déu amb nosaltres. I això fa molt important també la qüestió de com fer ressonar l'Evangeli de manera que sigui experimentat com una oferta de salvació. I fer-ho, a més, amb el llenguatge apropiat en una situació com l'actual, en la que, malgrat la descristianització, hi ha moltes famílies que continuen demanant els sacraments, baptisme, eucaristia, matrimoni. La nostra intenta ser una pastoral d'acolliment, acompanyant amb molt de respecte els processos personals i en grup. Un acolliment que vol ser cordial, sincer i amable, sense prevencions ni sospites. Es tracta d'ajudar-nos mútuament al coneixement del que suposa la realitat de l'acció sagrada que se celebra i de les respectives responsabilitats. El diàleg pastoral, en tota la seva amplitud, és el gran repte d'una pastoral com la nostra en context de missió. Ni actituds maximalistes ni reduccionistes, sinó acollida, pacient i respectuosa i discerniment de les diferents situacions de fe, confessada, practicada i celebrada, a la llum de criteris objectius. És cert que, aparentment, la motivació social pesa de vegades més que la religiosa, però hi ha en nombroses persones i famílies un caliu amb arrels cristians que segurament pot ser revifat amb un conreu pacient. Cal procurar deixar-nos conduir per l'esperit per tal de no apagar el ble vacil·lant ni trencar la canya esquerdada. També és cert que en molts de casos, després de la celebració respectiva, els interessats desapareixen de l'àmbit parroquial i de la vivència comunitària de la fe, i no aconseguim que s'entengui aquesta experiència de la fe i de la corresponent formació com un procés de maduració per a iniciar una nova forma de vida, sinó com quelcom puntual i momentani. Tant de bo tots volguéssim aprofundir més en el que suposa seguir Jesús i formar part de la seva església.
Debat a bata. El bisbat de Lleida.
Fins a la setmana vinent, amics.
Ràdio Estel.